Des del passat dijous i fins al 4 de febrer es reuniran a Barcelona editors, escriptors, llibreters, periodistes i lectors interessats en la novel·la negra. I és que un any més la ciutat acull el Festival Barcelona Negra, un dels més importants del gènere negrocriminal, que enguany celebra la seva 12a edició. El gènere negre, la veritat és que durant molts anys va quedar bastant marginat, però actualment viu un gran moment, i és que molts editors han apostat clarament per aquest gènere, que per altra banda ha tingut una excel·lent rebuda per part dels lectors. Està amb nosaltres Paco Camarasa, llibreter de tota la vida i responsable del naixement del Barcelona Negra. Paco, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Content d'arribar als 12 anys?
Sí. Sí, molt content, sobretot perquè l'altre dia ho comentàvem, ningú ho pensava que arribaríem. Jo sí, jo estava convençut.
Tu estaves convençut?
Sí, jo estava convençut, sobretot perquè venia, i va ser un dels arguments que vaig utilitzar quan vaig intentar i convèncer a Ferran Mascarell, que aleshores era el regidor de Cultura, que tenien que posar-nos a l'altura d'Europa. En Europa, en França n'hi ha, no de setmanes, ells ho fan màxim un cap de setmana, però n'hi ha prop de 84 o 85 festivals, crec que és l'última vegada que ho vaig contar, i en Anglaterra, i en Alemanya, i en Itàlia, i aquí només teníem, i afortunadament teníem, la Setmana Negra de Gijón, que avui en Becenera li fem un homenatge, perquè ha fet 30 anys, és una setmana molt madura, diguem-ne.
Escolta, aquest pas de la marginació, que no sé si és el terme oportú, de la novel·la negra cap a l'èxit total, és un pas degut a la qualitat dels llibres que es publiquen? Perquè, clar, el lector al final rep i suposo que té la capacitat crítica, no?
Sí.
Per tant, hem de pensar que si això ha tirat amunt, deu ser perquè la qualitat és bona.
Jo crec que n'hi ha dues coses, vull dir, que ha arribat un. Vull dir que la crisi fa que la novel·la més apropiada per comentar, per triar, per analitzar la crisi és la novel·la negra. Però no sols, diguem-ne, la corrupció, que la corrupció està, diguem-ne, bueno, és molt quotidiana i es dona en tot, sinó algo més que la corrupció. Què significa la crisi en les persones, diguem-ne, no? Per exemple, el nostre premi Pepe Carballo parla una mica de com la civilització americana, que quotidiana, que coneixien, això s'ha desfet. Els barris ja no són el que eren, que és just els temes que han portat a Trump a la presidència. Però, a més, jo crec que literàriament, vull dir, tenim millors autors, o que els editors aposten més. Vull dir, pot ser que, per exemple, Julián Ibáñez sempre ha escrit, Andreu Martín sempre ha escrit, Juan Madrid sempre ha escrit. L'únic problema és que les costava més publicar fa 10 anys que no passara. I jo sempre poso l'exemple que està en l'editorial de la de Becenegra. Entre 1984, que és l'últim Premi Planeta que va guanyar una novel·la negra, Gonzalo Ledesma, amb Crònica Sentimental en Rojo, van passar molts anys fins a arribar a Lorenzo Silva, que va guanyar el Premi Planeta. Molts anys, 18, en el 2012 crec que va guanyar. Però del 2012 aquí, dos anys després ho va guanyar Jorge Cepeda amb una novel·la negrocriminal, i enguany ho ha guanyat a Dolors Redondo en una novel·la negrocriminal. Per què? Perquè la novel·la negra s'ha situat en el centre, diguem-ne, de les preocupacions literàries o les preocupacions de lectors.
Escolta, intentem descriure exactament què és una novel·la negra, perquè una novel·la negra no és una novel·la necessàriament que hi hagin assassinats.
No.
Ni és una novel·la on estigui representada la màfia o un detectiu.
No.
No.
N'hi ha novel·les que, per exemple, un dels clàssics de novel·la negra dels anys 30, que és Oi que no maten els cavalls, de Horace McCoy, ahir no hi ha ni assassinat, ni policia, ni investigació, ni res. Però què és el que hi ha? N'hi ha una certa atmosfera de crítica a un, de crítica, no crítica social, sinó en aquell moment estava criticant els aspectes secundaris de la crisi del 29. La crisi del 29, el crack del 29 de Wall Street, és molt important, però tot això crea tot tot això afecta a la vida quotidiana d'unes persones. I aquestes persones, concretament, la gent coneix més la pel·lícula, com sempre, Danzando, danzando, malditos, que no pas la novel·la. Vull dir, el que parla és de lo de ara una mica, del show que significa els concursos de ball. No sempre, i a més és que la novel·la negra té unes característiques, sí, però contínuament estan trencant els límits d'aquest gènere i ampliant-lo.
L'Institut de Cultura de Barcelona és un dels partners d'aquest sí. festival, important festival de Barcelona Negra, i aquest any precisament l'Institut posa a disposició dels amants del gènere les xarxes socials i a través del seu web doncs, anirà també fent difusió de totes les activitats.
Activitats i sobretot una qüestió important, i és que durant tot l'any, i m'imagino que serà interactiva, jo no entenc molt, però durant tot l'any les editorials seran un lloc per publicitar les seves novetats, encara que sigui en abril, que encara faltarà molt per al pròxim BC Negre, però les novetats, els autors, les entrevistes, i tothom podrà escriure, de tal forma que sigui un punt de trobada sobre el gènere en les xarxes socials des de l'Ajuntament.
40 anys de Carballo.
40 anys de Carballo com a protagonista d'una saga. És a dir, és en la sala del mànager quan Vázquez Montalbán ja sap que aquest personatge li servirà per moltes novel·les i construirà tot una saga, una continuïtat. Perquè en els anteriors, jo mateix, Kennedy, no és una novel·la policiaca. Jo mai aconsello que comencin a estudiar a llegir a Carballo, però jo mateix, Kennedy, que és una butada de les de Vázquez Montalbán. I tampoc Tatuaje, que fa de detectiu, però fa de detectiu una mica especial, vull dir, perquè Tatuaje, bueno, és una posta etílica d'una nit molt especial, i efectivament, vull dir, però és una posta etílica, no tenia continuïtat en principi. En la Soledad del Manager sí, fa 40 anys.
Fa 40 anys d'aquest detectiu que va ser una mica, jo diria, no l'únic, però sí un dels emblemes de la novel·la negra a Barcelona especialment, però arreu.
No teníem detectius en Espanya, vull dir, en Espanya, entre altres coses perquè legalment no era possible. I no teníem tradició. Vázquez Montalbán s'inventa un personatge des de la no tradició. Vull dir, per exemple, escriure en França és molt fàcil perquè tenen tota una sèrie, des de Maigret hasta dalt. Vull dir, en Anglaterra tenen també models, diguem-ne, com tal. Aquí no hi havia, l'únic referent que n'hi havia, en tot cas, d'aquella manera, era García Pavón, que havia escrit un personatge que és Plinio, el sargento de la policia municipal de Tomelloso.
Però que està una mica lluny.
Sí.
De Magret, per exemple.
Sí, que està una mica lluny, sobretot de les ciutats.
O de Poirot, llunyíssim.
Sí, de les ciutats.
Escolta'm, homenatge doncs, a aquests 40 sí. aniversari de Carballo com a personatge ja de Vázquez Montalbán, com a detectiu, personatge protagonista, i també homenatge, com deies, a aquests 30 anys de la Setmana Negra de Gijón.
Sí, sí.
Què més coses passaran? Qui ve? Qui parla? Perquè hem de dir que en aquest festival trobem des de Mossos d'Esquadra hasta policies, per suposat, sí. però també detectius,
periodistes forenses,
hi ha de tot, eh?
Bueno, les taules són sempre tenen relació amb un llibre, més o menys, no fem, normalment no fem xerrades en l'aire, sempre n'hi ha, per exemple, n'hi ha un llibre de Fàtima Llambrich, que jo crec que serà un debat molt interessant perquè sempre hem pensat que, o tothom ha pensat que sense cadàver no hi havia possibilitat d'acusació. Però, bueno, en aquest moment en la presó n'hi ha un senyor que està acusat i condemnat i no han trobat els cadàvers que va produir, no? Vull dir, i aleshores hem organitzat un debat amb un advocat penalista, amb una jutge, i a Fàtima Llambrich, com a periodista, que és la que ha fet el llibre, sobre si és possible condemnar algú, ho dic per si algú té
previst... Quan no hi ha cadàver.
Exactament, si algú té previst que diu, bueno, jo amagaré el cadàver i segur que no em poden condemnar. Doncs alerta...
Ah, sí? Tots teníem la idea de que
tots
no.
Tots teníem la idea de que no, doncs pues, efectivament.
Ah, doncs el penalista ens desvella que sí que és.
Es parlarà i es demostrarà que sí, que te poden portar a la presó encara que no trobin el cadàver.
Millor no fer cap cadàver.
Millor no fer cap cadàver, sí.
Per si de cas. Barcelona Negra també té altres activitats complementàries, cicles de cinema, exposicions de fotografia, a part de les pròpies conferències, jocs de rol i fins i tot clubs de lectura.
Sí. Sobretot en clubs de lectura en les biblioteques, per suposada, però que són clubs de lectura durant tot l'any, però a mi m'agrada molt pensar en els clubs de lectura que es fa per BC Negra, un club de lectura molt especial, que és, crec que són 13, 12 o 13 instituts que es posen d'acord amb un text, tothom llegeix aquest text i un matí de BC Negra es reuneixen amb l'autor en la biblioteca Jaume Fuster i l'autor es posa en contacte amb els joves que han llegit el llibre per comentar el seu llibre. Perquè els clubs de lectura, els autors, ja estan més habituats a contactar amb el lector. Hi ha fórmules de contactar. Però en literatura juvenil, molt poques vegades, excepte si són... si ho posen com a text en alguna classe, l'autor no contacta amb el públic. I a més, quan van a la classe, quan van a l'institut, no és el mateix, perquè no deixa de ser l'institut. I i la gent jove se sent, bueno, pues no deixa de ser una pràctica escolar, diguem-ne. Els treguem de l'escola, primer ho estudiem a l'escola, però després els treguem de l'escola per contactar amb l'autor en una biblioteca.
Paco, els nòrdics continuen sent els estrelles en el gènere?
Sí, de fet, un dels que més, funciona és Jon Nesbø. Jon Nesbø és un dels que més funciona i és un noruec. Continuen, sobretot per una qüestió, vull dir, és com si algú plantegés, per exemple, per què no hi ha quasi cuiners del nord i si n'hi ha molts cuiners en Espanya, perquè, bueno, perquè la cuina i el que significa la cuina té molta més tradició i més possibilitats aquí que no pas allí. Ells llegeixen molt, tenen una xarxa de biblioteques perfectes, tenen moltes traduccions i aleshores si tens tota una massa crítica que llegeix aquestes coses, després a l'hora de quan escriuen se nota. Vull dir, nosaltres encara ens queda molt per recórrer, tant en biblioteques com en traduccions, com en debat entorn d'això.
Satisfet d'aquesta 12a edició?
Sí, sí, perquè, bueno, és que n'hi ha moltes coses i jo crec que sí, perquè és la continuïtat i des del Premi Crims de Tinta fins a dalt n'hi ha una qüestió que la gent jo crec que descobrirà, i és que als anys 20 Barcelona sempre hem pensat que Chicago i el Chicago del Capone era molt perillós, però era molt més perillós viure a Barcelona als anys 20 que no en el Chicago del Capone.
Als anys 20?
Sí. I... clar, perquè és l'any del pistolerisme, és l'any de després de la Primera Guerra Mundial, és l'any dels moviments anarquistes, els primers moviments anarquistes, el moviment de la patronal, i en recordes, vull dir, l'assassinat de l'Aire, del Noi del Sucre, i assassinats continus de lo que va recollir prou bé Eduardo Mendoza en La Verdad sobre el caso de la Volta, però parlarem des del punt de vista de narradors, parlarem des del punt de vista dels historiadors.
Si vosaltres sou aficionats a la novel·la negra, però encara que no sigueu aficionats a la novel·la negra, participeu en alguna de les activitats d'aquest festival, perquè realment és força interessant. Tota la informació a la pàgina de l'Institut de Cultura, allà trobareu tota la informació, el programa d'activitats i tot el que necessiteu per formar part d'aquests aficionats que participen i que reben informacions, com ja hem pogut veure, de bandes molt diferents. Paco Camarasa, moltes gràcies per venir, per visitar-nos i per ajudar-nos a descobrir com va aquesta 12a edició.
Molt bé.
Gràcies. Fins una altra. Adéu.